Les dues en punt, bona tarda. Les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell acaba de completar el segon terç de la Lliga. És increïble com passa el temps de ràpid. Dues terceres parts del calendari ja ens les hem cruspit i és evident que de moment no ens dona per salvar-nos. Veient que l'equip dorm aquesta setmana, finalment dos punts per sota del descens amb la victòria ahir de l'Alcorcón. Avui, en el dia de descans de l'equip i aprofitant que la cosa anirà de números, hem fet balanç del que portem. En els primers 14 partits, el conjunt d'Antoni Hidalgo va sumar 10 punts només. Del partit número 15 al 28 n'ha sumat 17. L'evolució és evident i amaga xifres realment curioses, com ara que, tot i sumar només 10 punts, al final del primer terç, no de jornades, però sí cronològicament, l'equip estava fora del descens i ara, en canvi, es troba dins d'aquestes últimes 4 places. La lectura positiva, que és evident que el Sabadell ha funcionat molt millor en el segon terç que no pas en el primer. La negativa, que no arriba i, per tant, va a contracorrent per sumar els punts necessaris per salvar-se. Que aquesta és una altra. A saber quan seran. Qui sap si enguany et salvaràs amb 45, amb 46, amb 48 o amb els famosos 50. Si voleu, podeu afegir-li també un altre condicionant en negatiu. En l'últim terç de Lliga, el centre d'esports encara ha de creuar-se en el camí d'equips com l'Sporting, el Girona, el Leganés, el Mallorca o el Rayo, aspirants a un objectiu que no té res a veure amb el del Sabadell. Arriba l'hora de la veritat i avui aquí a l'Hotel Suís tirem de calculadora.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Sergi Cubero i amb el Toni Pacheco arrenquem.
A la recepció.
Farem números avui amb el centre d'esports. Tindrem també l'Alberto Jogo. Coneixerem com ha caigut a Sabadell la decisió que no es reprengui la segona catalana masculina de futbol. Parlarem de l'OSC Budapest, el rival de l'Estrasburg masculí als quarts de l'Eurocup, segons hem conegut fa una estona aquest migdia en el sorteig celebrat a Suïssa, i entre d'altres bàsquet, futbol sala o handbol.
I fora de l'hotel?
Avui coneixerem els dos primers equips classificats pels quarts de final de la Champions. A partir de les 9, el Sevilla buscarà remuntar a Dortmund el 2-3 de l'anada al Pizjuán i la Juventus a casa el 2-1 del primer partit a Porto. A més, Neymar Júnior tampoc jugarà la tornada dels vuitens contra el Barcelona. El PSG ha confirmat que el brasiler és baixa pel partit de demà al Parc dels Prínceps. Tampoc podran ser de la partida el conjunt francès Quin i Juan Bernat. I el Betis va tancar ahir la jornada de Lliga Primera consolidant-se a la sisena plaça amb la seva victòria 3-2 contra el Deportivo Alavés, remuntant un 0-2 en contra el Villamarín amb un doblet de Borja Iglesias, l'últim gol al minut 88.
I a les xarxes socials.
Un tuit que avui ens ha fet feliços de la nedadora d'Inca del Club Natació Sabadell, Catalina Corró, que deia: avui aquesta meravella i jo complim un any de llibertat. La nedadora balear, tal dia com avui, però de l'any passat, superava per tercera vegada d'un tumor al cervell i per tercera vegada la tornem a tenir un altre cop competint a les piscines entre les millors. Per tant, com diem sempre, Cata Corró, un exemple brutal de superació.
De quin partit no estarem pendents?
De dos partits de la primera jornada de l'Uzbekistan. Comença la Lliga allà i comencen d'aquí a 25 minuts el Navajor contra el Sok Diana i l'AGMK contra el Lokomotiv Tashkent.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat a la Llagostera, el defensa Lucas Viale.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Som Som-hi, entrem en matèria. No arriba 5 minuts per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Hem de parlar, malauradament, d'un resultat que no ens acaba de convèncer massa, aquest 4-0 d'ahir de l'Alcorcón contra el Mirandés. No sé, per tu, per mi, sorprenent, la contundència, sobretot.
Contundència, sí. No tant la victòria, estic d'acord, perquè pot passar. És a dir, l'Alcorcón, el Mirandés, tot i estar en una zona còmoda de la classificació, poden passar aquests accidents, però si val el símil, més enllà que cada partit és una història, és una aventura, si val el símil, res a veure amb el 4-0 del Castellón amb les Palmes, que aquell partit sí que va venir molt condicionat per l'expulsió matinera, prematura, d'un jugador gran canari, i que això va facilitar la victòria del proper rival del Sabadell ara fa un parell de jornades. En canvi, la victòria d'ahir, diríem allò de sense pal·liatius i sense cap incidència externa que facilités la feina al conjunt d'Ancelotti.
Corregim, per tant, o millor dit, actualitzem el que va ser el que dèiem ahir, la classificació d'ahir a aquesta hora de la tarda, perquè el Sabadell dèiem que estava a un puntet de la permanència, ara a dos punts, perquè l'Alcorcón ha sortit de la zona de descens, 29 punts per l'equip d'Anquela, 28 pel Cartagena, que torna a caure les últimes 4 places, el Sabadell 27, per tant, ara mateix a dos punts de la permanència i no pas a un, i els dos últims, Castellón, proper rival del Sabadell, i Albacete, un punt per sota, 26.
És una classificació que continua anant molt, molt equilibrada. Continuem estant aquí en un mocador 5-6 equips. El gran beneficiat, sens dubte, el que passa en aquests temes, el conjunt alfarero de l'Alcorcón és el gran beneficiat, o un dels grans beneficiats de la jornada amb aquesta victòria, però també demostra el que, per ser un punt positius, o com a mínim buscar-li una visió una mica més optimista, el que significa guanyar. Li va passar al Castellón ara fa algunes setmanes, li va passar al Cartagena, recordem-ho, precisament farà un parell de setmanes també, ara li ha passat a l'Alcorcón. Anem a confiar, això sí, com deia el míster el diumenge, només acaba el partit a la Rosaleda, això al final, i queda demostrat un cop més amb números, que al final es tracta de guanyar. I el Sabadell el que necessita és guanyar, sumar de 3 en 3. Ja no et dic una jornada, si trobéssim com a mínim un parell de setmanes consecutives seria oli en un llum, tot recordant que així, parlo molt de memòria, Adri, el Sabadell només ha estat capaç d'encadenar dues victòries aquesta temporada, una única...
Sí, el tram inicial, quan no havia guanyat encara.
Llavors, al final és allò que dius, és que clar, pesa i molt el fet que t'estigui costant, guanyar, però sobretot encadenar com a mínim una dinàmica que sigui no només d'empats, com vam aconseguir ara fa algunes jornades, sinó també que això vagi allò, amb una mica salpicadito, amb victòries un pèl més freqüents que no pas les que està tenint l'equip.
El partit de Santo Domingo no era el que tancava la jornada, aquest 4-0 de l'Alcorcón al Mirandés, perquè després l'Anxo Carros va jugar també en l'estrena de San Pedro el 0-0 entre el Lugo i el Fuenlabrada, el Lugo 15è, amb 34 punts, 7 per sobre del Sabadell, és a dir, amb 5 de marge respecte a la permanència. El Fuenla tampoc s'acaba d'escapar, 12, 36 punts, un parell de punts més que el Lugo, per tant, 9 per sobre del Sabadell, 7 per sobre del descens, vaja, del llindar, entre baixar o no baixar. Aquests dos, bé, ja ens agradaria que estiguéssim en aquesta gresca, però tampoc acaben d'obrir del tot escletxa.
Sí, home, aquests, com dius, ja són... ja juguen una lliga una miqueta paral·lela, però que no es despistin, que no es despisti aquí ningú, perquè al final els que viuen... A nosaltres ens toca molt de tarda en tarda, però els que viuen més freqüentment la Lliga Smartbank, aquesta segona divisió, saben i repeteixen per activa i per passiva com de llarga es fa la Lliga, com de llarga es fan aquestes 42 jornades de campionat, aquests 42 partits que ha de jugar cadascun dels equips, i al final, gairebé et diré, Adri, que fins les 4 o 5 últimes jornades aquí ningú no es relaxa, ni els de dalt, perquè estan somiant entrar-hi, no entrar-hi, ficar-se, no ficar-se, ni els que poden estar avui potser un pèl més tranquils, sabedors que si tenen una petita caigudeta de 3-4 partits, es poden complicar i molt la vida. Per tant, anem a confiar que continuï fent-se aquest mocador cada cop més farcit de gent, d'equips, i que això acabi donant doncs, el que dèiem fa dies enrere, no? que quants més equips hi hagi, més risc o més possibilitats hi ha que hi hagi derrotes d'aquelles imprevistes i sobrevingudes.
No treguis els auriculars, que et preguntaré pel que escoltarem ara. Ahir ja fèiem un petit spoiler, un next coming, tant al Tribuna Preferent com també aquí a l'Hotel Suís. Portem 28 jornades de Lliga ara. Per tant, això vol dir dos terços del campionat, un 66,6% periòdic del pastís que ja s'ha completat. Digueu-li com vulgueu, però és el senyal que ja queda poc, que arriba l'hora de la veritat, el tram final, els últims 14 partits de Lliga. Veurem com evolucionarà la Lliga Smartbank en aquest últim terç, però sí que podem analitzar ja els dos primers. Escoltem la primera part de 3 d'aquest informe que han preparat entre el Pau Vitori i el Sergi Parc amb la veu del segon.
La competició ha seguit el seu curs sense grans canvis a la classificació, amb alguna excepció. Des de la perspectiva arlequinada, cronològicament parlant, el Sabadell va sumar 10 punts en els primers 14 partits, però si ho recordeu, els va disputar amb cert desordre per l'episodi al Corcón. Com que ha passat amb més equips de la Lliga, anem a simplificar-ho i dividim els terços per jornades. En les primeres 14 jornades, el Sabadell va fer 11 punts. En les següents 14, n'ha fet 16. 11 punts en el primer terç, 16 en el segon. Una lleugera millora que, curiosament, ha conduït l'equip d'estar fora del descens a entrar-hi. Perquè sí, amb 11 punts a la jornada 14, l'equip estava salvat. Ara, amb 27, baixaria. Evidentment, això passa perquè els de baix també han progressat. Dels que ocupaven les 8 últimes posicions a la jornada 14, 7 han millorat els registres. En canvi, dels que anaven 12 primers, només el líder Mallorca ho ha pogut aconseguir.
Per tant, Sergi, per simplificar-ho, els de dalt han sumat molt menys en el segon terç respecte al primer i els de sota s'estan espavilant.
Home, també s'ha de dir, per tirar-li allò a igual vi del reportatge o d'aquest recull de dades que ha fet el Sergi Parc, és que anaven amb tant dèficit els de darrere que si no arriben a reaccionar, si no arriba a reaccionar el propi Sabadell una miqueta, ara mateix potser la Lliga la tindríem ja sentenciada. Però sí, és cert, van començar amb molt fort els equips d'aquesta part alta, tot el contrari que els de la zona baixa, i diguem-ne que la cosa no és que s'hagi equilibrat, és que com a mínim, entre cometes, s'ha normalitzat dintre de les diferències que hi ha entre els de dalt i els de baix.
Com dius, no vol dir això que estigui la cosa més condensada, perquè els de dalt han seguit en general sumant més que els de baix, simplement que no ho han fet amb tanta diferència.
Sí, el ritme ha baixat, no?
Correcte.
Una miqueta.
Escoltem també la segona part, en aquest cas focalitzada en aquest segon terç de la Lliga.
Fem ara un altre joc. Centrem-nos només en el segon terç, en aquestes últimes 14 jornades. Amb aquests 16 punts, el Sabadell seria fora del descens. És a dir, i com a curiositat, agafant només la classificació del primer terç, el Sabadell estava fora del descens. Agafant només la classificació del segon terç, el Sabadell està fora del descens. Però amb la suma dels dos terços, és en top en últim. Donem una ullada a altres dades destacades d'altres equips per rematar-ho i amb l'esperança que hàgiu aguantat fins aquí sense que us perdeu en el mar de números. Com dèiem, la Lliga ha seguit més o menys el curs que ja s'estava dissenyant al principi, però hi ha excepcions. El Zaragoza, per exemple, ha doblat els punts de 10 a 20 respecte al primer terç i ha fet números de top 10. I el Tenerife, amb 23 punts en les darreres 14 jornades, ha estat el quart millor equip en aquesta franja. Qui ha estat el pitjor? Doncs el Logroñés. Els de la Rioja van culminar un primer terç de Lliga envejable amb, atenció, 6 victòries seguides i eren setens en aquell moment. Però d'aquells 23 punts només n'han pogut afegir 8 en el segon tram de Lliga. La xifra és tan pobra que el penúltim en aquest rànquing, el Cartagena, n'ha sumat 13, 5 més.
Per tant, la curiositat, agafant només la classificació del primer terç, el Sabadell estava fora del descens, agafant només del 15 al 28 també estaria fora del descens, però quan sumes els dos terços acabes en tapenúltim, que és curiós, no? Això passa, evidentment, perquè al final depèn també de les progressions dels altres rivals i perquè hi ha d'altres equips que estaven molt més amunt, com el cas de Logroñés, que és flagrant, i que han passat d'estar en ratxa amb aquelles, crec que van ser 6 victòries seguides, a fer només 8 punts en 14 jornades, el següent que menys n'ha fet el Cartagena amb 13. I tot i així no està encara en aquesta gresca.
Sí, el Logroñés és evident que és el clar exemple de la contra, no? D'haver tingut un bon coixí de sortida. Va ser, de fet, dels quatre equips que havien pujat a l'estiu, és l'equip que, evidentment, millor va començar, però, com dius, la seva dinàmica el porta ara, doncs, està gairebé olorant el foc de ben a prop. Per mi, em sembla que fa algunes setmanes ho comentàvem, per mi és l'equip que acabarà en aquesta festa. No sé en quina posició, no sé fins a quin punt, però és evident que és un equip que està normalitzant els seus números. Potser no eren tan normals els que va tenir a principi de temporada i potser s'adequen una miqueta més a la seva situació, a la seva realitat, els que estan recollint en aquest segon test. Veurem què els hi succeeix, com a tots, de fet, en el tercer que tot just encetem.
Un quart de tres, diu el Sergi, veurem el que passarà a partir d'ara. Doncs vinga, la tercera i última part, ja que avui anava de terços, ho ha fet així el Sergi Parc, d'aquest informe estadístic va sobre el futur.
Liquidem-ho enfocant-nos cap al futur, cap a l'últim terç. Veurem en quan estarà la salvació, però observant les progressions i els precedents d'altres anys, és molt possible que el Sabadell hagi de millorar els números del primer i del segon terç. Recordem, 11 punts, 16 punts, i ara quants en podrà fer l'equip d'Antonio Hidalgo? Mirem abans l'actual top 6 de la Lliga. Mallorca, Almeria, Espanyol, Leganés, Sporting i Rayo Vallecano. En el primer terç va tocar jugar contra tots ells. En el segon, el centre d'esports s'ha vist les cares amb Almeria i Espanyol. En l'últim, per tant, tocaran quatre cocos. Està clar que no serà fàcil, però ningú va dir que ho seria. Per aconseguir-ho, estarem d'acord que tot passa perquè el Sabadell tregui ja bons resultats a casa. En el segon terç no es va obtenir cap victòria al Temple. La cosa només pot anar millor.
Doncs és evident que el dèficit està a casa, és evident que a la nova Creu Alta, després de no haver guanyat ni un sol partit de la jornada 15 a la 28, aquí és on s'ha d'aixecar el vol per aconseguir la permanència, i al final és evident que el calendari, Sergi, ens deixarà un tram final de Lliga d'aquells complicats. Avui agafàvem la classificació i dels 9 primers, en les últimes 14 jornades tindrem Sporting, Girona, Leganés, Mallorca, Mirandés, Ponferradina, o sigui que rivals que potser ens hem tret de sobre l'Espanyol, però déu-n'hi-do la dificultat.
Sí, al Sabadell li queda encara molts ossos per creuar-se en el camí, i és evident també pensar, i al final les matemàtiques per algun lloc han de sortir, Adri, que si l'equip ha de lluitar per la permanència haurà de fer algun xupinazo, allò que es diu, haurà d'aconseguir algun resultat d'aquests sorprenents que no entren dintre de la lògica, que per sort el futbol d'això en sap i un munt de no complir lògiques, però haurà d'evitar alguna teòrica lògica i, per tant, sobreposar-se algun resultat que, a priori, sobre el paper, no hauria d'aconseguir, però que l'haurà de tirar endavant per poder continuar amb aquestes aspiracions.
Doncs haurà de seguir el camí, per exemple, del Tenerife o del Zaragoza, que si agafem el segon terç de la Lliga només, fan números de top 10 directament, de la part alta només el Mallorca. Continua millorant en el segon terç de Lliga els registres que havia fet a la primera i van a un altre ritme. Ho remato perquè ens espera ja l'analista amb el qual parlarem una mica de futbol ara, però sobretot, Sergi, el Sabadell ha jugat 10 partits contra els últims classificats, contra els 8 últims, i només ha guanyat el Cartagena. És veritat, per contra, que en aquell típic partit de 6 punts, dels 3 que tu sumes i els 3 que deixa de sumar el rival, la majoria han estat empats, 10 punts de 30 possibles, i per tant, malgrat no guanyar molt, tampoc se t'han escapat.
Sí, al final són els números amb els quals conviu el conjunt arlequinat, no? Per tant, que hi ha esperança, n'hi ha, és lògic, i sobretot a mi l'esperança que em genera és que, traient accidents com el d'aquest cap de setmana, que potser va ser dels pitjors partits, per no dir en el top 3 de partits dolents que ha fet aquest any el Centre d'Esports Sabadell, evidentment entrarà a Màlaga, l'altre és el Albacete, i em costaria trobar un tercer, potser Logroñés a les Gaunes, en un partit més equilibrat, però que des de la perspectiva de Sabadell que va ser fluixot, l'equip té capacitat més que suficient per revertir-ho sense problemes.
Avui, per cert, dia de descans per la plantilla d'Antonio Hidalgo, que demà torna als entrenaments, recordem, dissabte, 9:15 de la nit, aquest partidàs, aquest duel de la part baixa entre Castellón i Sabadell. Vaig a parlar amb el nostre analista d'excepció avui, Sergi, fins ara.
Doncs a gaudir-ho.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Ell és sabadellenc, ell és arlequinat, exfutbolista del Centre d'Esports. Segur el coneixeu de sobres, analista, comentarista, no cal gairebé ni presentar-lo. Alberto Jogo, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Com veus el panorama? S'ha complicat una mica el pati, eh?
Bueno, sí que és cert que l'altre dia la segona part a la Rosaleda ens va deixar una mica de... Bueno, una mica de destrampera, per dir-ho així, perquè és cert que és un camp on es pot perdre, evidentment, però crec que la segona part l'equip no va estar tan bé, no?, com venia estant els últims partits. Però ara mateix tinc davant, mira, tinc l'Excel, la calculadora, la classificació, els partits que venen, i estem aquí fent càbales per intentar arribar a aquests 46-47 punts, no?, que segurament sigui la franja que donaria la salvació.
Gairebé em treus la pregunta que t'anava a fer, que és si havies fet números i per on passaven els de la permanència en el cas d'Alberto Jogo. Dius que amb 46-47 en tindríem prou?
Jo crec que més que en tindrem prou, crec que és el sostre que l'equip pot arribar. És a dir, jo crec que més que anar a pensar a quants punts està la salvació, és a dir, quants punts pot treure el Sabadell. I a partir d'aquí, si amb aquests 46-47 et dona per salvar-te perfecte, i si la salvació se'n va a 50, a mi em sembla que està una mica complicat. Què passa? Que el Sabadell té alguns partits en el tram final de la temporada, Adri, que són pues, Fuenlabrada, Tenerife, Mirandés, que potser aquí doncs, ja no hi tenen massa cosa a fer. És important també mirar el calendari, per què? Perquè tothom s'hi juga molt per dalt o per baix. La inclusió d'aquest play-off d'ascens, el que ha fet a la Liga Smartbank, és que no hi hagi molts equips que en el tram final de la temporada no s'hi juguin res, perquè abans, per exemple, el que estava vuitè, Adri, quan a falta de 8 partits, no tenia res a fer. Però ara, si ets vuitè, si ets novè, si ets desè, pots mirar amb il·lusió el play-off, no? Però sí que és que hi ha una sèrie de partits en el tram final de temporada amb equips que, teòricament, si no passa res estrany, ja ho tindran la feina feta, i aquí s'entén que la necessitat del centre d'esports hauria d'imparar, no?, per endur-se els 3 punts.
Si agafem el calendari en ordre cronològic, en els primers 14 partits de Lliga jugats, 10 punts del Sabadell, en el segon terç, els següents 14, 17, estaríem parlant al voltant d'uns 20, aproximadament, en els 42 que queden. Veus l'equip capacitat amb opcions de treure'ls?
Aviam, aquí ja... Mira, aquí tinc la nena que diu
està,
que sí, eh?
Està fent números, també.
Sí, diu que veu capacitat l'equip. Aviam, aquí, evidentment, la motxilla de pedres que portem és el primer terç, d'acord? Aquest 0 de 15, evidentment, és el que et fa que hagis d'anar sempre a remolc. Diguéssim que fer-ne 20 a la segona, a la tercer tram seria fer, igual que has fet amb el segon tram, afegint-hi una victòria més. Per exemple, aquesta última a camp del Màlaga. O dos empats que podrien haver estat victòries. Imaginem-nos el tema del dia d'Albacete o del Lugo, doncs que aquests et donin la cara. On veig jo potser la dificultat, per dir-ho així, amb la poca experiència, no, de la majoria d'integrants de l'equip en situacions complicades a la segona divisió. És a dir, estem parlant d'Alcorcón, un equip que està acostumadíssim, està lluitant en aquesta zona i fins i tot alguna etapa que ha estat a prop de fer play-off per ascendir. Futbolistes com el Cartagena, que tot i ser un recent ascendit, ha fet fitxatges interessants que venen de la Liga Smartbank i que ha fet bé la feina i que ara doncs, té pues, el Raúl Navas, el Rubén Castro, etc. Per tant, sóc optimista en el sentit que el Sabadell ha demostrat que pot fer una ratxa ja de 8 o 9 partits sense perdre, això ja ho ha fet, per tant, ja està demostrat que pot fer-ho. Ara bé, el meu gran dubte segurament sigui de quina fusta estan fets els jugadors, perquè són futbolistes que no estan acostumats a lluitar amb aquestes batalles, i vull veure com responen.
Acabo. Veurem algun Logroñés o Lugo de torn complicant-se la vida, o els que estan a baix creus que són els que estaran fins al final?
A veure, a mi la sensació que em feia del Logroñés és que es ficarà baix. I el Lugo, amb aquest canvi d'entrenador estranyíssim de Nafti, que entre que era un tema de resultats i un tema de, diguéssim, de no sé si disciplinari del propi entrenador del Lugo, estan fent trontollar una mica. Jo el tall el veig a Les Palmes amb 36. 36 Tenerife, Les Palmes, Fuenlabrada, crec que aquest és el tall, val? Perquè són equips que tenen més cosetes a dalt i que poden fer mal, però a partir del Lugo, Logroñés, Zaragoza, Alcorcón i els 4 de descens, és a dir, 8 equips per 4 places. No crec que això està molt, molt ajustat, i jo sí que crec realment que Lugo pot anar baixant, i estic convençut que Logroñés també es ficarà en aquesta lluita.
Doncs, Alberto Jogo, que m'aferro a aquest Excel, m'aferro al que diu el Nas, a la petita Jogo, que està convençuda de la permanència, i a veure si arribem a aquests 46-47 punts i que ens valguin per continuar un any més al futbol professional. Una abraçada, gràcies!
Tant de bo, una abraçada a tots!
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar.
amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a bancsabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i dos quarts de tres d'aquest dimarts, dia 9 de març del 2021. Continuem parlant de futbol. La Federació Catalana ha decidit anul·lar la segona catalana masculina, el que afecta tres equips sabadellencs, el Tibidabo, la Sabadellenca i el Sabadell B. L'ens federatiu ha optat per no reprendre la Lliga després de consultar els clubs i, segons diu el comunicat a més, per la impossibilitat de complir amb el pla de competició establert. A canvi, proposa una competició perquè no estiguin aturats els equips, però d'inscripció voluntària i sense ascensos ni tampoc descensos. La federació canviarà el format de la segona catalana la pròxima campanya, ja que la resta de categories sí que es disputen i hi hauran descensos des de primera catalana. Les lligues de tercera i de quarta, per exemple, arrencaran el cap de setmana del 20 i 21 de març. Volem conèixer avui l'opinió dels tres representants de la ciutat, dos d'elles, la veritat, força similars. Les trobem a la zona sud de la ciutat i a Torreromeu. Jesús Rueda Betis i Dani Leoncio, els entrenadors de la Sabadellenca i del Tibidabo, expliquen així la seva opinió al voltant de la decisió presa ahir a la tarda per la Federació Catalana.
La verdad que es difícil la situación. Lo que opino yo de lo que ha hecho la Federación, bueno, la ha hecho tan mal durante todo el año que esto tampoco me sorprende. Sinceramente, no me convenía jugar, ¿vale? Porque después de estar sin entrenar tanto tiempo y sin competir ni nada, ponerme ahora a competir, pues la verdad que no lo veía lógico tampoco. Pero tampoco veo lógico que se juegue tercera y cuarta catalana y nosotros no podamos jugar.
Desde el Tibidabo lo hemos recibido de una manera que, por la parte de lo que es la salud, pues lo entendemos y lo compartimos. Y aparte con las limitaciones que nos ponía Federación, de jugar a puerta cerrada, el tema de horarios para los entrenos, veíamos complicado el poder iniciar y tuviésemos con una calidad tanto los entrenos como para la hora de competir. Entonces, por un lado sorpresa, porque queríamos competir, y por otro lado entendimiento por suspenderlo porque no se dan todas las condiciones para que se pueda competir de una manera segura.
En el cas del conjunt taronja, Betis explica que potser tenen baixes aquesta temporada de futbolistes que necessitin buscar un nou destí, encara que sigui per només aquesta temporada poder seguir jugant. La intenció de la Sabadellenca no és jugar per jugar sense al·licient competitiu i potser alguns dels seus integrants opten per marxar d'altres categories per com a mínim poder tenir ritme.
Afecta porque es mucho tiempo parado los jugadores y seguramente muchos de ellos un año y medio parado o tengan que dejar el fútbol o se tengan que ir a otro equipo de tercera o cuarta catalana para seguir manteniendo la forma, porque es imposible que un año y medio parado luego no se note. Más que nada por la ilusión de los chavales que tenían ya ganas de volver. Competir no estábamos para competir, yo creo que no estábamos nosotros ni nadie. Es una situación muy rara y bueno, nada, a esperar ya el año que viene y intentar empezar el año que viene de la mejor manera posible.
Leoncio, el tècnic del Tibidabo, afegeix també un condicionant econòmic per equips humils, com pot ser aquest el cas. Haver de jugar sense públic amb les despeses pròpies de la mateixa competició, però sense poder fer caixa, és gairebé inassumible, una quimera.
Clubes modestos, como puede ser el Tibidabo, nosotros dependemos mucho de la asistencia del público por el tema rifas, por el tema del bar, para poder pagar el tema árbitros. Y claro, si tampoco dejan, pues nos afecta bastante, porque los recursos son limitados. Por otro lado, ayer lo comentábamos cuando salió la noticia y tenemos una reunión de cara al miércoles para ver cómo valorar la situación y las consecuencias. porque bueno, la mayoría de los jugadores lo que quieren es competir, y ahora nos vemos en la tesitura de ver cómo lo hacemos para que los chavales sigan teniendo ese compromiso a la hora de entrenar y ver si podemos darles soluciones.
Per tant, a l'espera també a Torre-Romeu, i per ser un equip completament diferent, de gent jove i amb caire formatiu, més que no pas les plantilles de la Sabadellenca i el Tibidabo, el to discordant, podríem dir, en aquest balanç l'hem trobat avui al Sabadell B. En el cas del filial arlequinat, la intenció era tornar a competir, i per això el seu nou tècnic, el Jordi López, no amaga la decepció.
Ens ha caigut com un gerro d'aigua freda. Portem moltes setmanes, cos tècnic, jugadors, club, amb la intenció i amb les ganes de que es tornés a competir. Era la nostra intenció des del primer moment, i per això els entrenaments anaven enfocats a mantenir un bon estat per poder arribar de la millor manera possible a la reapertura de la competició. Aquesta nova decisió de la federació, doncs, òbviament l'hem de respectar, tot i que la nostra intenció sempre era poder tornar a competir.
El segon equip del centre d'esports és ara a l'espera de reunir-se amb els dirigents de l'Obrador Arlequinat per decidir què fan. El que més preocupa, sobretot, explica Jordi López, és la progressió que han de tenir els jugadors tan joves com els seus, els de la seva plantilla, que encara estan acabant la seva formació en aquestes primeres temporades com a sèniors.
Hem de reunir-nos amb el Joan Milà a veure com podem trobar la fórmula perquè els nostres jugadors puguin competir. La seva projecció no es pot aturar, llavors tant de temps sense competir implicaria que els nostres jugadors tinguessin aquesta mancança, no? És indispensable poder competir el partit de cada setmana per poder continuar, que cada jugador pugui continuar amb aquesta projecció, no? Que puc tenir. Per tant, en aquests dies el que farem és això, reunir-nos i trobar la millor manera possible d'ajudar els nostres jugadors a que continuïn la seva progressió.
Valoracions diferents, per tant, de Sabadellenca, Tibidabo i Sabadell B l'endemà, que la federació decidís que totes les competicions seguiran, però que la segona catalana masculina serà l'excepció. Queda a l'espera de resoldre's el nou format pel qual optarà l'ens federatiu, ja que sí que ha comunicat que igualment hi hauran descensos des de primera catalana.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minut i mig per sobre de 2:45 de la tarda. Més futbol al Mercantil. S'està complicant cada cop més la vida després de sortir perdedor del duel de QS del subgrup 7B de la Lliga Nacional Juvenil. Ara, de fet, són els blaugranes els que ocupen el fanalet vermell en solitari. El conjunt graciec va visitar el Javac B amb l'objectiu de, com a mínim, repetir el resultat de la primera volta. 1-0 va ser el marcador aleshores a Raona Marinals, però es va veure superat pels agarencs i va acabar claudicant en el minut 93 també per 1-0. El tècnic Dani López explica així la jugada del gol.
Va ser al minut 93, passaven ja 3 minuts del descompte, i mira, és un el nostre porter té la pilota, treu la porteria, i en comptes de tancar l'equip i llançar, treu un curs amb el central dret, que és Escarra, no desplaça del tot bé, guanyant la caiguda, la porten a fora, i mira, i al final una jugada embarullada, un centre lateral, entra una mica plorant, però entra.
Només resta un partit de la primera fase i els blaugrana encara no han sumat cap victòria en tota la segona volta. Buscaran davant del Manlleu els primers 3 punts del 2021, la primera victòria, vaja, en un partit crucial per les aspiracions de permanència a la Nacional Juvenil, pensant en la segona lligueta. López es mostra, malgrat tot, optimista.
Jo estic bé, o sigui, jo soc conscient des del principi, i jo crec que també el club també ho és, que la situació és difícil i que no seria fàcil. El tema és que també estan tingut molt hàndicaps, val? De jugadors que s'han lesionat, jugadors importants en l'equip, sancionats, també és que tot està una mica en contra, saps? Però bueno, jo soc optimista, o sigui, jo al final crec, veig el treball diari que fan, jo crec que mereixem, hem tingut mala sort, val? La sort no ens acompanya, i jo crec que falta tenir aquest punt de sort de guanyar un partit, i crec que tot canviarà.
El proper rival, al Manlleu, se situa penúltim, amb només un punt més que no pas el juvenil del Mercantil. Sumar, per tant, seria un cop d'efecte per la segona fase, ja que a l'altre subgrup hi ha 3 equips amb els mateixos o menys punts que no pas l'equip de Dani López.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Del futbol, al futbol sala, el natació Sabadell de futbol sala masculí ha recuperat la primera plaça del seu subgrup de segona B i també la virtual de la part alta una jornada del final d'aquesta primera lligueta abans de creuar-se amb els de l'altre subgrup. Ho va fer dissabte amb una soferta victòria 8-5 contra el Manresa, remuntant un 0-3 de sortida al pavelló nord. Els nadadors van superar l'ensurt inicial i van acabar mostrant tot el seu arsenal en atac. Pepe Font, jugador de l'equip, va ser determinant en aquesta remuntada amb 3 gols.
Llàstima al començament, que el 3-0 ens hem vist una mica baix. El temps mort jo crec que ens ha donat un altre canvi, hem sortit molt més revolucionats i hem començat a jugar al nostre joc i d'aquí el partidàs que hem acabat fent amb una victòria bastant contundent i a més amb hat-trick que feia dies que no el feia, però... Però molt content per l'equip, sobretot.
Els nadadors tenen ara la millor puntuació dels dos grups gràcies a una última jornada rodona, no només en aquest subgrup, sinó també, mirant-ho de reull, a l'altre, l'autor, com deia ara, d'un hat-trick contra el Manresa, Pepe Font, parla així del gran moment que travessa l'equip nadador.
No recordo el club natació que estigués tan amunt des de, no sé, fa molts anys. Molt content per haver fet aquest canvi i, com vaig dir, al principi de temporada jo lluitava per venir i estar entre els 3-4 primers. Així ho estem fent, la jornada ha sigut molt rodona, bàsicament. Ha empatat Mataró, ha empatat Calvià i ens posem líders. Ha faltat una jornada a la segona fase, però seguir treballant, que queda el millor.
Els de Borja Burgos, ja classificats matemàticament entre els 4 primers, han recuperat ara el lideratge, com deia Pepe Font, a les portes del millor, de l'última jornada aquest dissabte a Esplugues i després de la segona fase. Amb el tècnic, precisament, del Natació Sabadell de Futbol Sala Masculí, conversàvem sobre el mateix per aquest dissabte, un cop finalitzat aquest Club 8 Manresa 5.
Borja Burgos, entrenador del Club Natació Sabadell. Enhorabona, bona tarda.
Bona tarda.
Una victòria d'aquelles patides, ofertes, però que us dona el lideratge una altra vegada del subgrup. Per tant, m'imagino que deixa bon regust, no?, després de tot el patiment del partit, perquè ha estat ple d'alternatives, realment.
Sí, sí, sí. L'objectiu era, fet jo abans de començar el partit, li he comentat als jugadors, que és, crec que aquests 6 pròxims punts, aquests 3 que han guanyat i els 3 que queden de primera fase, poder són inclús més importants que el que ve després, perquè perdre'ls pot ser perdre ja inclús totes les opcions de classificar-nos o amb opcions reals d'estar al play-off. Llavors era vital avui. Ha sigut un partit on crec que no... O sigui, hem tingut coses molt bones, però altres molt, molt dolentes, que hem de corregir i millorar ja. I bueno, jo després, pues, bueno, sí, et queda aquest sabor positiu de que l'equip, pues, ho ha aixecat un 0-3 al minut 4, de que ha atacat molt bé. Jo crec que hem tingut moltes ocasions, a part dels 8 gols, però que avui hem ficat 3-4 més en ocasions clares de gol. Però bueno, hem de ser més contundents, perquè si no això ho podem pagar molt car en el futur.
Sospito que les coses han millorat, sobretot en el tram inicial, no? No era la primera vegada i començar un partit contra un rival com aquest, tot un Manresa, que arribava aquí tercer i de sortida gairebé un 0-3, és molt coll amunt.
Exacte, al final portem els últims 3 partits, que si agafes els 3 primers minuts, 4 de cada un dels 3 partits, és un 7-0 en contra, i això és inconcebible si en un equip que vol aspirar a lluitar per un playoff. No pots començar perdent 2-0, 3-0 cada partit perquè algun dia no en sortiran les coses i això ja no ho remuntes de cap de les maneres. Llavors, en aquest punt sí que molt molest, decepcionat amb com hem actuat aquest inici o estem actuant en aquests inicis. Crec que no hem de posar ja ni una excusa més i no pot tornar a passar de cap de les maneres perquè al final tard o d'hora no aconseguirem remuntar-ho. O sigui, mica en mica van ser millors o el que sigui, van fer gols, però evidentment tothom pot jugar millor que tu, però no pot ser que concedeixis en 3 partits seguits 7 gols en els primers 3 minuts de partit en cada un. Llavors aquest aspecte l'hem de canviar ja, l'hem de millorar ja, i a partir d'aquí pues, seguir creixent en la resta de facetes del joc, on crec que no estem malament.
I a què es deu? Manca de concentració? Un inici fred de partit? És que al final, no sé si t'ho expliques.
Pues fins ara no li trobo explicació. Havia coincidit que els 2 anteriors partits havien sortit d'inici els mateixos jugadors i podia venir una mica per aquí. Avui he decidit canviar-ho. Ja hem vist que no era un problema dels jugadors que sortien, perquè ha anat igual o pitjor. Llavors, bueno, buscarem eines, intentarem fer... algun tipus d'activació prèvia, o sigui, un cop ja surten els jugadors a l'inici del partit, poder buscar una rotació més defensiva per bueno, assegurar aquests 4-5 primers minuts. No ho sé, li donaré voltes aquesta setmana, tot i que ja ho hem fet, perquè no, fins ara no hem trobat explicació, però sí que tenim clar que no es pot tornar a repetir.
Per buscar la part positiva de la pel·lícula, que ha estat una victòria també solvent, emocionant contra tot un Manresa, i en una jornada que gairebé ha sortit tot rodó perquè punxa Mataró, al final aconseguir un altre cop recuperar el lideratge i sobretot el que deies abans, no? El tema d'arrossegar punts de cara a la segona fase, importantíssim, el haver distanciat algun rival directe.
Sí, jo crec que la jornada, si ho somiem abans de començar, millor no ens podia anar, perquè va empatar Segorbe, ha empatat Mataró, si mirem l'altre grup, ha empatat Calvià, que al final, ja pensant en la segona lligueta, rival directe, no sé si ha jugat Martorell, però només falta que perdi Martorell i ja ho tindríem tot. No, però fora bromes, jo crec que els resultats ens han vingut de luxe. I com bé dius, hem fet coses malament, sí, però hem deixat de guanyar el partit amb un resultat contundent, també. Crec que l'equip en atac ha estat molt bé, hem generat moltes ocasions. Al final, en la seva zona, a la que podíem sortir a la pressió una miqueta, teníem molt camp per córrer i aquí tenim jugadors molt verticals. En aquest aspecte bé, en estratègia crec que també ho hem fet mitjanament bé, però bueno. A millorar aquestes cosetes que sí que no estem fent tan bé per arribar a aquesta segona lligueta per anar a l'estat més òptim per poder treure els partits endavant.
Borja, gràcies i a gaudir d'aquesta jornada rodona.
Sí, moltes gràcies.
Gairebé com si fos vident, eh? El Sala 5 Martorell també va perdre 6-2 a la pista del Ripollet. Tot això pel que fa al Club Natació Sabadell i al subgrup 3B, a l'altra lligueta, just on està el Sala 5 Martorell. La jornada d'aquest pròxim cap de setmana, l'última de la primera fase, promet ser d'autèntic infart. Tot i la punxada a Pallejà, l'Escola Pia es manté quarta i passaria just clavat al tall dels equips que lluitaran per l'ascens a la segona fase i de retruc, evidentment, s'asseguraria també la permanència. La cosa podria haver anat molt millor perquè els escolapis van desaprofitar un 0-3 a favor i van acabar empatant a 3. Carlos Povedano, jugador de l'equip, explica què va passar perquè s'esfumessin dos punts.
Primer gol, una pèrdua nostra de salida de pressió. El segundo gol, salen de pressió ells i nos meten un gol de rebote. I l'últim gol sí que és jugando ellos porter jugador, faltando dos minutos.
Amb la resta de resultats donats, es produeix una rocambolesca situació. Tot i que la Pia té perdut la baraja particular amb l'Ibiza, del triple empat a 28 punts amb el Gasifret Eivissa, amb l'equip Balear i amb el Ripollet, sí que en surt beneficiada. Povedano analitza així la situació.
Tenemos, digamos, entre comillas, esa suerte de que a triple empate el reglamento marca que es como una liguilla entre los tres. Es decir, se cuentan los puntos entre los enfrentamientos directos de los equipos que están empatados. Y nosotros, como bien has dicho, salimos victoriosos porque tenemos más puntos que Eivissa y Ripollet en estos enfrentamientos directos.
Tot i que la Pia ocupa ara mateix el quart lloc, només queda un partit, no depèn de si mateixa perquè hi ha una combinació precisament per això que comentàvem. Si al final de la primera fase es desfés aquest triple empat i els de Pedro Donoso només igualessin a punts a la taula amb el Gasifred U d'Eivissa, a qui sortiria creu? Seria la baraja pels eivissencs. Dissabte, visita el carrer Garcilaso, a més, ni més ni menys que el líder del subgrup, el Calvià, que també s'està jugant els punts en la lluita amb el frec a frec que dèiem abans amb el Club Natació Sabadell. A finals de setmana us en donarem més detalls, però només us diem que amb una victòria de l'equip sabadellenc podria quedar fora i amb una derrota fins i tot podria acabar quart.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Trenta segons i tres quarts de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís. En dia de sorteig avui a Suïssa, finalment l'Orbosegietem Sport Club, és a dir, l'OSC de Budapest, club de la Universitat de Semmelweis, a la capital d'Hongria, serà el rival del Club Natació Sabadell als quarts de final de l'Eurocup de Waterpolo. Després de desfer-se del Mediterrani en el duel català de vuitens, el resultat del sorteig que s'acaba de celebrar fa una estona a Nyon, a la seu de l'Alent, fa viatjar l'equip de Quim Colet fins a Budapest, fins a Hongria, per enfrontar-se al que ara mateix és el segon classificat de la Lliga Magyar. Els altres creuaments són Dinamo de Moscou, Estrella Roja de Belgrad, Radnički Zolnok, el conjunt hongarès, el líder, de fet, de la Lliga Magyar, i Mladost Buliakmeni. L'anada serà dimecres de la setmana vinent, en el cas del club a Hongria, i la tornada amb el factor piscina a favor 7 dies més tard a Canllong. Anem precisament al Club Natació Sabadell per saber com ha caigut aquesta notícia. Ha acabat just fa res, 10 minuts de tot estirar l'entrenament de l'equip masculí del club i, per tant, gairebé acaben de conèixer a mitja sessió, a mig entrenament, que l'OSC de Budapest serà el rival als quarts de final de l'Eurocup. Sergi Cabanes, waterpolista sabadellenc, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí.
Primeres sensacions després de saber que us toca anar a Hongria?
Bueno, pues ja sabíem que era complicat i teníem algunes preferències, com podien ser els russos o l'Estrella Roja, però bueno, mira, és el que ens ha tocat.
Al final, només el Zolnok, amb 3 punts més, supera la competició domèstica, la Lliga Hongaresa, aquest rival que tindreu a l'Astalpul, a l'OSC. Hongria sempre és una potència històrica del waterpolo europeu. En el cas de l'OSC, és veritat que a l'estiu van perdre algun jugador estranger, però venen de jugar Champions, per tant, estem parlant d'un senyor equip, no?, el que tindreu al davant.
Sí, un senyor equip que té 3 jugadors de la selecció hongaresa. Per 4-5 té l'Erdel i el Mangers, i a la Goya té el Harai, que, bueno, que és una autèntica bèstia i que, bueno, tampoc et puc dir gaire més, o sigui, és un rival molt complicat.
El que sí que ens pot dir a nosaltres i a vosaltres més coses és potser el Nemanja Ubovic, no?, que va estar allà i, per tant, no és ben bé la mateixa plantilla, però no sé si s'haurà de reunir el cos tècnic amb ell aquesta setmana per preparar el rival.
Sí, ja ens ha comentat que coneix bastants jugadors, que diu que el defensor, doncs, és bastant dur, però també tenen jugadors molt joves i creiem que és per allà on podem explotar les nostres armes i ens ha... Bueno, a ell li ha agradat molt, la veritat.
Per tant...
Quan ha conegut l'equip ha dit, hòstia, estic molt motivat.
Ha acabat bé, no?, l'entrenament, us ha enganxat a dins de l'aigua, ha tingut un bon tram final d'entrenament. L'anada és a Budapest, la tornada aquí a Canllong, això és positiu per allò de resoldre's l'eliminatòria aquí?
Bueno, a mi personalment m'agrada. M'agrada la tornada a casa, més que res per conèixer una mica la realitat de quan vas allà i jugar-te les castanyes a casa, que, bueno, sempre és més bonic, encara que no hi hagi públic.
Clar, amb quina idea anireu cap a Hongria? Tot just acabeu de conèixer el rival, però teniu algun objectiu en concret, allò de dir, mira, amb aquest marcador tornaríem contents?
No et sabria dir. Amb un empat, doncs mira, seria... bueno, un empat, una victòria, perdre inclús de 3... Jo crec que seria un resultat en el que aquí es podria lluitar i podríem donar la sorpresa.
Si no m'equivoco, el Terrassa va guanyar-los d'un al mes de novembre, aquesta mateixa temporada. Per tant, pot ser també un bon precedent, no?, per agafar-nos a ell.
Sí, tot i així jo crec que aquelles fases no van ser molt, com diria, molt rellevants, perquè es venia de molts mesos sense entrenament i bueno, ja vam veure que la primera fase de la Champions els clubs hongaresos van arribar bastant cansats. Llavors, bueno, podem entendre que estàvem baixos de forma.
Suposo que el que queda clar, més enllà del rival, és que tal com va anar el segon partit de vuitens de final, m'imagino que ha reforçat la confiança de l'equip, no? La contundència amb la qual vau guanyar el medi.
Sí, això ens ha donat un punt més. Potser ens faltava un partit així, un partit que realment diguessis, mira, ens hem sentit superiors i per agafar confiança i per creure una mica en nosaltres.
A més, arribarà aquesta cita a Hongria, a Budapest, just després de la disputa de la Copa, que és aquesta setmana, en ple turmalet que esteu travessant entre la segona fase a Europa i ara també la Copa. Toca aquesta setmana a Catalunya el divendres als quarts i en cas de passar, bastant probable que el rival a semi seria l'Atlètic Barceloneta. Per tant, déu-n'hi-do també el que us ve a sobre just abans d'anar allà.
Sí, una mica, entenem, ens fiquem una mica en la pell del Barceloneta quan abans jugava cap de setmana, dimecres, cap de setmana. Bueno, jo crec que és motivador més que dir, hòstia, que dur que serà. Bueno, sí, clar, serà dur, però la motivació aquesta d'estar viu a competicions i poder disputar partits contra equips de molt nivell, doncs ens dona un punt més que dius, ojalà, o sigui, m'encanta estar aquí, saps?
En tot cas, i amb això ho remato, el que sí que per si faltava ritme, que suposo que no amb aquest calendari frenètic que diem, però no faltarà ritme a Budapest veient les últimes setmanes, els últims partits que esteu jugant.
No, ritme no faltarà. Potser ens faltarà en cert perquè la pressió és bastant, jo crec que serà una mica bastant forta i ells tenen jugadors bastant veterans i de molta qualitat i ells segurament allà serà un més paquent, però ja et dic que per ritme i per ganes no ens guanyaran.
Ni tampoc per qualitat i per joventut, aquesta temporada a l'Estelpul Natació Sabadell. Sergi Cabanes, et deixem descansar després d'aquesta sessió. Us enganxeu aquesta setmana a Lubovic, i que us vagi explicant tots els secrets d'aquest OCS de Budapest. Una abraçada, cuida't.
Una abraçada a vosaltres, adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
De la piscina a les pistes de bàsquet, els equips sabadellencs han debutat a la que coneixíem fins ara com Copa Catalunya de Bàsquet amb victòria. D'una banda, el Club Natació Sabadell masculí, nouvingut a la categoria, s'estrenava a Mollet dins la Lliga dels Conjunts que opten a lluitar per l'ascens, l'anomenat Campionat d'Espanya de Primera Divisió, i de l'altra, el Bàsquet Pia rebia al carrer Garcilaso el Vila Torrada en la primera jornada de la Copa Federació Masculina. Un home que coneix de sobres aquestes categories, com és el Pau Pasqual, el nostre estudiant en pràctiques, ens amplia així aquesta informació.
El Natació Sabadell es va imposar per 63-68 en un partit de caràcter a la pista del Mollet B, amb una primera meitat demolidora 27-41 que li va donar la renda que va fer valer al final dels 40 minuts. Ho analitza el tècnic Jonathan Ramírez.
Quizá tampoco la primera parte no... Sí que es verdad que defendimos muy bien, pudimos imponer nuestro ritmo y al final del tercer cuarto tuvimos un poquito de colapso, pero bueno, yo creo que es normal por la situación, lo mismo que Mollet en la primera parte. Se notó seguramente la falta de actividad y la falta de competición, nosotros, pues bueno, nos pasó esto, que al final del tercer cuarto nos notamos un poquito esta falta de competición, pero sí que es verdad que bueno, el último cuarto otra vez volvimos a retomar la defensa y un poquito el patrón de juego que queríamos y bueno, yo creo que fue una victoria merecida.
La falta de ritme es va notar a la segona part, on els locals van remuntar retallant la distància fins als dos punts. Ramírez elogia la capacitat de l'equip de refer-se en moments difícils i reconeix els avantatges d'haver estat entrenat pel tècnic del segon equip del Mollet.
Al final, el haber estado allí, encima el entrenador rival fue mi entrenador cuando yo era jugador, entonces, bueno, quieras o no, sí que hay cositas que puedes ayudar al equipo, pero bueno, yo creo que después de un año, como hay tantísimas variables más allá de lo que es táctico, entonces, bueno, creo que tampoco no fue un factor demasiado influyente, ¿no? Más que otra cosa es, bueno, que los chavales tuvieran la serenidad de cuando las cosas iban bien poder intentar aguantar y cuando las cosas iban mal no ponernos nerviosos. Entonces, bueno, creo que fue la clave.
Els nedadors tornaran a jugar un partit oficial després d'un any a les naus, el dissabte contra la S. El Bàsquet Pia, per la seva part, va derrotar amb contundència el Vilatorrada per 74-42 en el debut a la Copa Federació. Després de l'empat a 20 en el transcurs del segon quart, només van comparèixer un equip a la pista i el conjunt escolapí va imposar el seu joc des de la defensa. Jaume Prat, entrenador de la Pia, analitza el partit.
el fet de portar doncs, un any parat sense competir, doncs, no sabíem com, quin era el punt del, tant físic com, com de rendiment del, dels equips, no? És molt difícil ponderar-ho. I sí, ostres, nosaltres, de fet, és un partit que ens va anar tot de cara. Vull dir, sí que els percentatges doncs, no van ser molt alts, però bueno, vam estar molt bé darrere, vam baixar els percentatges de tirs de dos del Vilatorrada i això ens va permetre doncs, doncs, anar-nos en el segon quart agafar un avantatge en el marcador i la vam poder administrar tot el partit.
La Pia, a diferència del club, finalment competirà a la Copa Federació sense possibilitat d'ascens però amb tests setmanals acordats a última hora. Prat confessa que després de l'odissea viscuda de l'agost fins a l'inici de la competició, la sensació del dia del partit era d'incredulitat dintre del vestuari.
Tot molt raro perquè bueno, les condicions doncs, podíem engegar, vam poder engegar a l'agost, ens vam parar, llavors les condicions doncs van anar canviant, sis jugadors, exteriors i tal. I sí, tot molt raro, però molt contents de poder iniciar la temporada. No, de fet, ahir no, abans del partit no, els jugadors no, i el cos tècnic doncs, no ens ho creiem, no? Portàvem un any parats i, hòstia, molt contents d'engegar-ho un altre cop.
L'altre partit del grup no es va disputar. Per tant, l'Escola Pia es col·loca líder en solitari i pel sistema de competició tornarà a jugar contra el mateix rival, el Vilatorrada, però aquesta vegada de visitant.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
En els últims minuts de programa, tindrem handbol i tindrem ciclisme. Comencem per l'ORGC femení, que ha desaprofitat l'oportunitat de deixar pràcticament feta la permanència a la divisió d'honor plata. Van fregar-la, això sí, en un partit més que ajustat a la roca. Les verdiblanques van arribar a perdre de 5 a entrada a la segona meitat, però van reaccionar i faltant només 5 minuts es van situar un gol amunt a l'Electrònic. A partir d'aquell moment, però, només es van veure dos gols més i tots dos van ser roquerols, acabant el partit amb derrota gracienca per la mínima 24-23. Carol Carmona, l'entrenadora de l'OAR femení, lamenta que s'escapés per tan poc un partit que era clau per respirar del tot tranquil·les.
Sabíem de la importància d'aquest partit, sabíem que seria un partit de tu a tu, molt competit, i, bueno, i no ens vam posar fins al final, com dius, fins al final ens vam posar una dalt, però bueno, per petit detall, per no estar solucionant el tram final de partit, al final la sort es va decantar per elles.
Cap dels actuals 5 últims classificats de la taula va guanyar, només el Gavà va empatar. L'OAR femení és veritat que perd un lloc, ara mateix és desè classificat. L'Amposta l'ha superat, 15 punts per l'equip de Carmona, que segueix tenint 5 de marge respecte a l'equip que marca el límit, el Lleidatana. Falten ara només 5 jornades pel final del campionat. L'entrenadora gracienca reconeix estar més que satisfeta amb la resposta de les seves jugadores, tot i aquesta derrota a la Roca del Vallès.
La veritat que estic molt contenta i molt orgullosa d'aquest equip, perquè és el que dius, cada jornada anem a competir el partit, sigui el rival que sigui, sabent de la importància, és a dir, tots els rivals són molt durs, i és això, anàvem perdent de cinc, i bueno, vam saber tenir ambició, moltes ganes, molt cap fred, i al final és que el competim fins a l'últim segon.
El repte d'aquesta setmana, això sí, serà majúscul per al conjunt femení de l'OAR Gràcia, que dissabte a 7:15 rebrà al carrer Bocatxo el nou líder de plata, el Sant Quirze, en un derbi de proximitat. Afegim un apunt de ciclisme. David de la Cruz disputa avui la contrarrellotge de la París-Niça. Serà un traçat sense massa desnivell de 14 quilòmetres amb sortida i arribada a Gien i correspon a la tercera etapa d'aquesta volta. Ahir el sabadellenc va ser el primer espanyol en creuar la meta, sent el 28è amb el mateix temps que el neerlandès Cesc Boll, guanyador de l'esprint. El ciclista del Team Emirates és 33è ara mateix a la general d'aquesta París-Niça, a 14 segons del líder, l'australià Michael Matthew, que encapçala la classificació per les bonificacions. Veurem si avui, amb la lluita contra el crono, hi ha modificacions d'aquesta general i, sobretot, a mesura que s'apropi el tram final d'una París-Niça que acaba diumenge amb les etapes muntanyenques. D'aquesta manera arribem al tram final del programa, no sense abans comentar el menú del dia de demà dimecres. Seguirem el retorn als entrenaments del centre d'esports. També parlarem amb un exarlequinat i un exorellut, ara mateix a l'Olot, com és Héctor Simón. La primera victòria de la temporada del Sabadell femení a la preferent també tindrà un lloc. Felicitarem l'equip femení de vòlei del club, que una setmana després ha seguit les passes del masculí i ja té també el bitllet matemàtic per les fases. I acompanyarem el Jesús Oviedo, el jove tirador del club de tir Sabadell, que marxa a la Índia per disputar el Mundial. Ara només queda enviar-vos una abraçada del Sergi Cubero, que ha estat a les vies de sous. Ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa. Per més informació podeu entrar a radiosabadell.fm, no només d'esports, de tota la ciutat, i si no a les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook o al Twitter de l'emissora, on trobareu també aquest mateix programa, el podcast, d'aquí a uns minuts. Una abraçada enorme, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.